Són les 11. El 17 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què parlarem del Bitcoin. Tenir-ne un ara mateix no és a l'abast de tothom. Ha anat guanyant valor i calen més de 100.000 euros. Sabrem per què ha arribat ara al seu rècord, però si també us passa que la primera pregunta que us feu és què són i com funcionen aquestes monedes digitals, aquest és el vostre espai. Avui ens acompanya una autoritat en la matèria, la professora Luz Parrondo. I per si això dels Bitcoin no fos prou complicat, parlarem també de semiconductors i xips, que són dos components electrònics que mouen el món. Abans de la mitjanit resoldrem la vinyeta que ens ha fet arribar aquesta setmana la Flavita Banana i sabrem també qui són els dos oients misteriosos d'avui. Sí, avui dos, perquè els dos tenen el mateix rècord. Tenim moltes ganes de saludar-los, però de nou ho farem tot abans de la mitjanit. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Imaginem-nos que fa 23 hores i 2 minuts que estàs dormint, no t'has assabentat de res del que ha passat avui. Això ho solucionem ara en 5 minuts amb el nostre sotseditor. Sergi Molero, bona nit.
Què tal? Bona nit.
El govern d'Israel encara continua reunit amb l'objectiu d'aprovar formalment l'alto el foc a Gaza.
Aquest divendres ja ho ha fet el Gabinet de Seguretat del País, que ha recomanat a l'executiu de Benjamin Netanyahu que l'adopti.
Doncs saludem el nostre corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó. Bona nit.
Ja. Encara estem esperant, Manel. Jo t'anava a dir que potser sí que me n'aniré a dormir sense saber més coses de les que sabia ahir. Recordem, són 6 hores ja de reunió del govern israelià, que sumades a les que ha durat la reunió anterior, la del Gabinet de Seguretat, fa que alguns dels presents, entre els quals Benjamin Netanyahu, portin més de 13 hores debatent sobre l'acord. La novetat que us podem comentar a l'última hora és que, segons la televisió pública israeliana, ara ja ha acabat la sessió informativa per part dels caps de seguretat israelians i, per tant, ja, en teoria, són més a prop de la votació. Per cert, la mateixa televisió ha fet públic un sondeig que explica que el 55% dels israelians estan a favor de l'acord. Insistim que, segons l'oficina de Netanyahu, tot aquest retard acumulat no afectarà el calendari. Per tant, l'alto el foc entrarà en vigor diumenge a 11:45 del migdia i a la tarda del mateix diumenge tindrà lloc ja el primer intercanvi entre hostatges i presoners palestins.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi Brascó, que tinguis bon cap de setmana, tot i que veiem que serà de feina, eh?
Farem el que podrem, Manel.
Bona nit. I Donald Trump reclama temps per poder decidir què fa amb TikTok.
Un cop el Tribunal Suprem ha validat la llei que permet tancar-la diumenge si la filial no passa a mans nord-americanes, el president sortint Joe Biden ha decidit cedir la responsabilitat al seu successor. L'empresa xinesa s'ha afanyat a agrair la predisposició de Trump a parlar-ne. En una entrevista aquí al Catalunya Nit, l'enginyer informàtic i divulgador tecnològic Josep Maria Ganyet ha dit que la prohibició de TikTok als Estats Units seria un cop dur per a la xarxa social xinesa.
L'últim que vol TikTok o ByteDance, en aquest cas, la propietària, és perdre un mercat tan bo com el dels Estats Units. Però ja ho va fer el març, quan es va parlar de la llei i que s'aplicaria la llei, el que va fer TikTok és demanar als seus usuaris que demanessin als seus congressistes de que no s'aprovés la llei.
Carles Puigdemont ha suspès les negociacions amb el PSOE i demana una trobada urgent a Suïssa amb el mediador internacional perquè aixequi acte del grau de compliment dels acords.
Junts, de moment, no negociarà amb els socialistes el seu suport als pressupostos de l'Estat o a decrets llei que s'hagin de votar al Congrés.
Per evitar que es jugui amb el calendari, que es vagin tirant pilotes endavant, nosaltres, a partir d'avui, suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials.
Puigdemont ha rebutjat participar en una moció de censura amb el Partit Popular i Vox i ha instat Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades si perd el suport parlamentari. El govern espanyol promet que remarà per recuperar la confiança de Junts, però la Moncloa treu ferro a l'advertiment de Puigdemont i recorden que compleixen els acords.
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes acusats d'una violació en grup a una dona d'uns 20 anys en un pis del carrer Numància del barri de les Corts de Barcelona.
Els detinguts tenen entre 18 i 22 anys i estan pendents de passar a disposició judicial. El periòdico, que ha avançat la notícia, explica que la dona va presentar la denúncia ahir al matí. Va explicar a la policia que havia anat voluntàriament al pis per mantenir relacions amb un dels homes, però que un cop allà es va trobar que n'hi havia dos més i tots tres l'haurien abordat i agredit sexualment. La investigació continua a hores d'ara oberta.
La revista El Temps deixarà de ser setmanal i passarà a publicar un cop al mes.
Els responsables de la revista han optat per un tractament informatiu encara més pausat i reflexiu que, de retruc, esvairà les incerteses sobre la continuïtat de la publicació. Sentim l'editor Eliseu Tecliment en declaracions a Catalunya Ràdio.
No te negaré que, evidentment, el paper té uns costos que no té la web i que tenim una estructura que demana molt, però que nosaltres volem seguir apostant pel paper en aquest sentit i tant.
L'últim número setmanal es publicarà la setmana que ve i el nou mensual apareixerà el dia 3 de febrer.
Rosa Montero publica la novel·la de ciència-ficció i investigació criminal Animales difíciles, que tanca la sèrie dedicada a la detectiu clonada del segle XXI, Bruna Husky.
Sí, i el nostre company Òscar Callau ha entrevistat l'escriptora madrilenya coincidint amb la presentació del llibre aquí a Barcelona.
La investigadora clònica Bruna Husky la contracten per investigar un atemptat contra una gran empresa d'intel·ligència artificial i robòtica. Quan fica el nas en la poderosa corporació, veu que la humanitat s'enfronta a una conspiració letal. A partir d'aquí, el text planteja els perills que la IA assoleix un poder absolut impossible de controlar pels humans.
Y la IA, si llegamos a la superinteligencia, pues puede suponer la extinción de la humanidad. No lo digo yo, lo dice gente como Geoffrey Hinton, que es el último premio Nobel de Física del año 2021. O sea que reflexionar sobre todo eso pues es importante.
En aquest lliurament de la saga, Bruna ja no és aquella poderosa tecnohumana de 2 metres d'alçada dels primers llibres, ensinistrada per al combat. Després d'un enverinament, la Pantera la van clonar com a androide de càlcul, molt més petita i desmillorada. Un canvi que permet a Rosa Montero parlar de temes com la identitat.
Es un tema central en esta novela y es un tema central en la sociedad de hoy. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué es lo que es ser uno? ¿Cómo nos vemos reflejados en los otros? Entonces, este cambio de cuerpo yo creo que me ha servido justamente para hablar de algo que es el agobio de intentar saber quién es uno, que es algo esencial en el mundo de hoy.
El llibre que va sortir a la venda dimecres serà definitivament l'últim de la sèrie formada per Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón y Los tiempos del odio.
Ja estem ja en sintonia esportiva, avui amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
Bona nit.
Avui hem tingut un divendres nit esportivament mogut, especialment transcendental. Era el partit entre l'Espanyol i el Valladolid de la primera divisió de futbol. Com ha anat això, Alfons?
Doncs bé, molt bé per l'Espanyol, que ha guanyat per 2-1, i a més el segon gol ha arribat ja bastant a les acaballes, per entendre'ns. Per tant, bones notícies per un Espanyol que necessitava aquests 3 punts com fos. Era sí. Un partit, dos equips que estaven en zona de descens, i per tant que això ho faixa, gairebé deien alguns, no? Perquè fins i tot es deia que si avui no guanyaven que potser Manolo, bé, ja fa unes setmanes, que sona aquest rum-rum, però clar, aquest era com l'últim partit que l'Espanyol havia de guanyar sí o sí, per entendre'ns. Ha avançat l'Espanyol, Puado, el capità, al minut 30, amb un golaç, una canonada amb la cama esquerra, després de controlar amb la dreta, no? Xut creuat, que ha sorprès el porter del Valladolid, però uns uns minuts després ha arribat l'empat del Valladolid, i és com un d'aquells guions, no?, que a vegades sembla escrit, a l'últim fitxatge de l'Espanyol, l'últim en arribar, Roberto Fernández, que a més feia 10 minuts que estava al camp, a la primera pilota que ha tocat, gol, i que l'Espanyol surt de la zona de descens, que feia moltes jornades que hi era. A més, empat al gol a Berge amb el Valladolid, però en el gol a Berge general l'Espanyol té molt avantatge, per tant, diguem que són 3 més 1, 3 punts més un altre punt extra, una vida extra. Perquè, clar, mira els propers partits de l'Espanyol. Camp del Sevilla, rep el Real Madrid, camp de la Real Societat, rep l'Atlètic de Bilbao, que aquest any està molt bé, i dos partits seguits més fora, a la vez, que és Lliga Espanyol, per entendre'ns, i Villarreal, un altre rival difícil, per tant... Vaja,
sí.
Aquests 3 punts s'havien de treure sí o sí, i d'això parlava Puado, no?, el capità de l'Espanyol i autor avui del primer gol.
Sí, está claro que la necesitábamos. Como tú dices, es muy bonito pues sacar 3 puntos en un partido que era complicado, además contra un rival directo y donde necesitábamos ganar sí o sí, y hemos podido sacarlo. Bueno, contentos de conseguir la victoria por los 3 puntos y por nuestra gente.
I el Barça avui ha jugat en la Lliga de Bàsquet, a l'Eurolliga.
I també bones notícies, perquè el Barça, que també ha passat setmanes complicades a l'equip de Joan Peñarroya, enllaça aquí la seva tercera victòria consecutiva comptant Lliga i Eurolliga, i quarta, si només comptem, Eurolliga. Per tant, estan redreçant el camí després d'unes setmanes difícils. A més, un bon partit, han guanyat 90-80 a l'Efes, que he de dir que l'Efes porta una ratxa de partits molt dolent, també s'ha de dir, sí. Però, escolta, s'ha de guanyar, i el Barça ara mateix està al 6è lloc, que és encara zona, diguem, de play-offs privilegiada dins de l'Eurolliga, no?, perquè són grups amb molts equips. A més, un partit molt coral, no?, allò, 6 jugadors amb 10 punts o més, Kevin Panther, màxim anotador, amb 15. Una nota negativa, no ha jugat ni un minut per quart partit consecutiu, Billy Hernán Gómez, que està sent una mica la part fosca, diguem, sembla que no hi ha una bona relació amb el seu tècnic, és el jugador que més cobra de la plantilla. I clar, això és una mica problemàtic, no? Però, en general, bones notícies pel Barça de bàsquet, també.
Molt bé, bona tendència, doncs, pel Barça de bàsquet. I avui també ha acabat el Dakar amb bons resultats per als pilots catalans, eh?
Especialment per al primer lloc que ha aconseguit a Rally Moto2, l'Edgar Canet, 19 anys, debutant aquest any al Dakar, guanya la seva categoria, però és que, a més, fa 8è de la general. Vull dir, és una passada, eh? És una cosa...
Impressionant, sí.
Jo no en sé molt, però m'enfio de Damià Aguilar quan em diu això és bastant insòlid, no? A més d'això, tenim el segon lloc de Nando Jubany, els cotxes 4x2, no? Que, ostres, dius, a veure si canviarà la cuina ara per...
Sí, Déu-n'hi-do, també.
Pel motor, perquè, home, doncs no està gens malament, i també del Moi Torra Llardona, que també ha aconseguit el segon lloc, als camions, i el bronze de Pau Navarro als Boogies Challenger, no? Sentim a Edgar Canet, que com segurament podem dir que és la gran notícia, la notícia més positiva dels pilots catalans en l'edició d'aquest any, i que, home, doncs un nom que haurem de seguir molt de prop els propers anys.
Tothom deia que ja estava fet, però en veritat que faltava doncs passar la línia de meta, que és una cosa que fins que no la passes no està fet, i la veritat és que molt content, no? Quan he vist la línia de meta i ja he vist que la passava, la veritat és que no m'ho podia creure, i que s'hagi fet realitat un somni.
I a més, és, quan el sents parlar, déu-n'hi-do, molt sensat, toca molt de peus a terra, i insisteixo, 19 anys. Està amb edat de començar la universitat.
I probablement el proper Dakar ja no serà Rally 2, eh? Aquest potser ja serà Rally 1, ja veurem.
I tant, i tant. Una mala notícia. Ha mort Dennis Law, mític exjugador escocès del Manchester United, crec que és el tercer màxim golejador de la història del club. Ha mort als 84 anys, fa uns pocs minuts, doncs també d'actualitat ara mateix.
I avui, que és divendres, ens agrada fer una mica d'agenda de cap de setmana. Què hi posaries en aquesta agenda?
Home, demà dia futbolístic, després de la victòria de l'Espanyol d'avui, a veure si el Barça, que juga al camp del Getafe a les 9, partit complicat, i que a més podria ser també un cop de mà indirecta cap a l'Espanyol, eh? Perquè el Getafe també està en aquesta lliga, els 19 punts, per entendre'ns, i també partit aquest mirant a les places europees d'entre el Girona i el Sevilla a Montilivi. Aquest serà a les 2 del migdia. A la Lliga F, partit important pel Llevant de Badalona, que rep a l'Atlètic de Madrid, i el Barça, com sempre, un partit complicat demà a Sant Mamés. Demà el Barça femení juga a la Catedral, al camp de l'Atlètic, on s'espera una gran entrada. I el diumenge ja serà el torn
de l'Espanyol al camp de la Reial Societat. Tennis, està en marxa l'Open d'Austràlia. La veritat és que han quedat uns quadres molt desiguals, perquè ha quedat un quadre on normalment només crida l'atenció la participació de Jannik Sinner, que és el número 1 del món, a l'italià, juga aquest dissabte, i en canvi a l'altra banda han quedat el número 2, que és Alexander Zverev, Novak Djokovic, el gran dominador de l'Open d'Austràlia, que l'ha guanyat 10 vegades, i Carlos Alcaraz, i a més, Paula Badosa, que també està fent un molt bon torneig de moment i ja la tenim als vuitens de final. Per tant, segurament posem els ulls més en diumenge, perquè tenim tot això a l'Open d'Austràlia. En futbol sala, el Barça ja està a Cartagena per jugar-hi la Supercopa aquest cap de setmana. Demà els blaugranes jugaran la segona semifinal precisament contra els anfitrions. També està en marxa el Mundial d'handbol i després de guanyar Xile, la selecció espanyola, amb molts jugadors catalans a la plantilla, juga demà contra la japonesa. I demà, tercera jornada de la Champions femenina d'hoquei patins. En el grup dels catalans, també molta participació catalana, com sempre, l'hoquei patins. I en els partits del Vilassana, Manlleu, demà a les 7, i també demà, però dos quarts de 8, el Fraga Palau de Plegamans.
Doncs déu-n'hi-do, cap de setmana interessant esportivament parlant. Moltíssimes gràcies i que et vagi molt bé també el cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Passen dos minuts d'un quart de 12 de la nit. En aquests moments, si us sé mirar bé, un bitcoin val 104.000 dòlars, una miqueta més de 104.000 dòlars. I aquesta setmana, de fet, ha passat dels poc més de 90.000 a més de 100.000, com deia ara, tornant a nivells de rècord històric que ja va aconseguir a finals d'any. Aquesta línia dels 100.000 dòlars sembla que és important. I quin és el motiu? Doncs això és el que intentarem esbrinar a partir d'ara, si alguna cosa hi té a veure o no Donald Trump i la seva manera d'acostar-se a les criptomonedes, però ens preguntarem coses bastant més bàsiques també, com per exemple què són això de les criptomonedes o de les monedes digitals o dels bitcoins i d'altres noms que sentim a dir sovint, que donem per coneguts i que moltes vegades realment no sabem ben bé què volen dir. Ho volem entendre i per això tinc aquí al meu costat la Luz Parrondo, que és professora de la UPD BCN School of Management i una de les persones més expertes en blockchain del país. Així que estem molt contents de tenir-te aquí perquè tenim molts dubtes. Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
De moment ja he dit dues paraulotes, bitcoin i blockchain. Què són? Quines diferències hi ha? Com ho expliquem, això? Ja comencem forts.
Comencem fort, el que anava a dir.
Sí.
Blockchain és la base. O sigui, la primera creació, o el que va sortir, va ser el bitcoin i amb el que suportava o el que feia que bitcoin existís és la blockchain, que és el sistema o el network que n'hi ha a sota. Uh-huh. Per ens entendre bé el que és el bitcoin porta molt més temps que el que jo tinc aquí amb vosaltres. Almenys quan jo faig a classe necessito com a mínim una hora o hora i, o quasi dos,
clar,
ja et diria. Però jo crec que quan realment començo, si puc dir unes coses molt bàsiques,
sí,
jo crec
sí.
que aquí és quan... A veure, quan es pensa que la raó per la que van treure el bitcoin va ser aquesta lluita contra el fet de que els bancs centrals, els governs, poguessin de forma molt arbitrària controlar el que és l'oferta dels diners, no? La creació dels diners.
Sí.
I vam dir, bueno, pues creem un sistema que... Vaig a fer-ho molt senzill,
sí.
I reduir tot molt al bàsic. Anem a crear un sistema que els éssers humans no el puguem modificar. alterar o, no, el nostre conveni. O sigui, uh-huh. diem, bueno, que sigui el que diuen descentralitzat, que és la base de tot, no? Que aquesta descentralització sigui la manera en què nosaltres no el podem manipular. Llavors, en aquesta manera el que van dir és anem a posar una plataforma, jo sempre explico als meus alumnes, és un sistema en el que no n'hi ha una empresa. O sigui, si tu penses Bitcoin, no et pots dir ni a l'empresa del Bitcoin, o no al CEO del Bitcoin, no, ni a, així com a les altres criptos sí que tenim això. Això és una cosa molt diferencial, no? Uh-huh. O sigui, Bitcoin no té res que diguis tu, mira, ara apuntaré a aquesta persona i li diré tanca el xiringuito. No pots fer això, no? O sigui, no pots dir ara apaga, tanca i fem-ho fora. No. O sigui, és cap al control nostre. Llavors, això ho va crear algú i va dir, bueno, pues jo el que creo és alguna cosa que la trec al mercat, on la trec a fora i que vagi sola. I el que va fer és dir, bueno, perquè vagi sola i no necessiti de ningú, anem a crear un sistema d'incentius, com els bons economistes. I un sistema d'incentius necessita de dues coses, un cost i un premi. No? És com dir-te, si aproves l'examen, compro una bici, no? Pues és el cost, no? Que estudio i aprovo l'examen i tinc una recompensa. Llavors van dir, bueno, pues que la gent del món, que no coneixem, pugui comprar un hardware i un software, un ordinador potent, molt potent, i un programa que vagi resolvent un problema. I això és el cost. El cost és que si jo vull fer això, tindré el cost de l'energia elèctrica, de l'electricitat, i tindré un cost que posar. Llavors em fan resoldre un problema. I si el faig millor i resolgui el problema, la màquina, no la persona, la màquina resol el problema, em donen una recompensa. I per què es crea aquest sistema? Perquè de forma aleatòria i sense edit, no? Que és que no podem controlar qui ho fa, sigui aquesta persona o aquesta màquina que de forma aleatòria resol un problema només perquè ha gastat més quantitat d'energia, és la que mina, és el que diem minar, i minar és només fer una anotació comptable a un llibre comptable, que és la blockchain. La blockchain és un debe haver. És això. Llavors, quan jo estic intentant de passar-te a tu un bitcoin, per exemple, jo faig l'encàrrec, no? Li dic a l'ordinador, envia-li al Manel aquest bitcoin. Vale, pues, n'hi ha els miners, que estan al rel del món, que estan intentant resoldre un problema, i el primer que ho fa és el que anota comptablement que jo ja no el tinc a la meva comptabilitat i ara el tens tu. ¿Vale? I és només això. Llavors es fa d'una manera superdescentralitzada, molt nodes, amb un tema criptogràfic, no es pot modificar, no? Llavors dona tota una potència, és una tecnologia que aconsegueix una sèrie de coses que no teníem abans. I llavors aquesta potència, i ja quasi acabo, va acompanyar d'altres temes, com és, i unes característiques molt, molt concretes. Una és l'oferta limitada, no? Que el fan un bé escàs, que ens agrada això, perquè només n'hi haurà 21 milions, i és que tots volem tenir una mica d'aquests 21 milions, no? Això el fa atractiu. I el tema del hash rate. El hash rate és que les persones i les empreses i tot cada vegada són més eficients. I aquesta cosa que he dit jo de l'energia, cada vegada són més eficients. Llavors el que va dissenyar això ja ho sabia, que seríem cada vegada més eficients. Llavors va determinar que cada 4 anys els miners rebrien la meitat de la recompensa. I aquesta, que és el que es diu el halving, no? Que és cada 4 anys els miners reben la meitat de recompensa, van començar amb 50 bitcoins cada vegada que resolien aquest problema, després els 4 anys següent 25, i la meitat, ara estem en el quart halving, més o menys a l'abril de l'any passat va haver el quart, que era estem a 325, em sembla. I això què fa? Fa que tu saps que o sigui, ara estan cada empresa o persona que està, diguéssim, guanyant cèntims fent aquesta mineria sap que té uns ingressos, però sap que aquí 4 anys aquests ingressos van a la meitat. Llavors els forces a ser molt més eficients, però també a tenir unes expectatives. I una combinació d'això i de moltes altres coses, i evidentment de xocs a l'oferta, a la demanda, com el del Trump, que ara parlarem, afecten molt el valor del Bitcoin. Uh-huh. I el valor del Bitcoin, si ho mireu a l'arc de la història, ha tingut unes bombolles molt fortes, però les bombolles quasi tenen com un temps cíclic de 4 anys, que va molt lligat amb aquest halving, per exemple, no? Sí. Amb aquesta anticipació de que saps que rebràs menys, i llavors puja el valor, perquè si tu cobres menys bitcoins, també el valor del bitcoin ha de pujar, o sigui, tot això està relacionat. Però el sostre del preu, per molt que la bombolla baixi, el sostre sempre ha anat pujant. O sigui, la tendència, aquesta tendència del Bitcoin sempre ha ascendit. Sí, sempre, fins ara.
M'ha cridat l'atenció que has dit que n'hi ha 21 milions i això sempre serà així?
Sí, no, això no es pot modificar. O sigui, el disseny de què és la blockchain i com es donen els rewards, o sigui, com es donen els rewards, perquè em surt en anglès, però com donen les recompenses, el problema, per exemple, que han de resoldre canvia de complexitat. Si n'hi ha molts miners minant, vale? Es fa més complexa. I si hi ha menys, menys. Per què? Perquè està dissenyat perquè els bitcoins, perquè aquests miners, o sigui, aquests blocs, es minin a la mateixa velocitat. 7 per segon, crec que és 7 transaccions per segon. Uh-huh. Si van més ràpid, el problema es fa més difícil per ralentir aquesta velocitat. Llavors, el del halving passa cada 200.000 blocs, més o menys. T'estic parlant tot de memòria, eh? Uh-huh. I això sabem que és cada 4 anys. Per què? Perquè la velocitat sempre és la mateixa. Llavors, és un tema matemàtic. Matemàticament està calculat que el 2120 i alguna cosa, crec que és, es minarà l'últim, perquè si tu veus, va... És la meitat, i la meitat, i la meitat, i la meitat. Llavors ja està calculat perquè això sigui així. Per què? Perquè s'estava lluitant contra un mitjà de pagament, no anem a dir-li moneda, perquè no ho és, un mitjà de pagament o un valor que no fos inflacionari. O sigui, com els dòlars o els euros, que ja per construcció són inflacionaris, no? Perquè cada vegada fem més oferta i emetem més bitllets. Llavors, aquesta intenció era precisament de fer una cosa totalment al contrari, que fos escàs, com és l'or o com és altres actius, que el seu valor, diguéssim, són un valor refugi o són un valor en què saps que pots tenir-lo per lluitar contra aquesta inflació.
Tu parlaves d'aquests cicles d'arribar al sostre, però aquest sostre que va pujant, ara aquesta pujada que està experimentant és per un cicle d'aquests o hi té alguna cosa a veure Donald Trump i que l'hagi defensat?
Sí, però això ja anem a opinions, o sigui, ja és la meva... O sigui, jo fins ara és una cosa molt més objectiva.
Sí, una cosa tècnica i ara aquí entrem a la valoració.
I amb la meva valoració, o el que jo crec que molts pensen és... puntualment i conjunturalment sí que, evidentment, n'hi han uns xocs, diguéssim, al preu que afecta. I el Trump i l'ETF, o sigui, el fet de que ara s'aprovés la Security Exchange Commission, la SEC, aprovés els ETFs, l'acceptació en general, evidentment, perquè aquestes coses del Trump i dels ETFs el que fan és simplement donar aquestes senyals als inversors o als tenedors de Bitcoin de que està acceptat i que no és una cosa que desapareixerà. O sigui, al final sempre tenim una mica de por de que això al final pues, no triomfi o se'n vagi, no, a zero. Llavors, aquests impulsos sí que d'alguna manera ajuden. La meva opinió és que en el llarg termini no és el que afecta el preu. Sí que és el que afecta en el curt, en el moment. O sigui, ara el fet de que el Trump el recolzi, evidentment. Però això, d'aquí 2, 3, 4, 5 mesos, això passarà. O sigui, al final, en el llarg termini, l'ascendència del Bitcoin, jo crec que és per construcció del sistema. I, evidentment, pues, ajuda, i en moments puntuals ajuda que s'accepti per part de... Bueno, quan es va acceptar el Salvador, pues, va tenir un impuls, però després va passar. Ara el Trump... Això
hi ha dos països, no?, que la reconeixen
una
com
a l'Àfrica, ara no et sabria dir el nom perquè se m'oblida cada vegada, però és una a l'Àfrica i el Salvador. Però lo de la moneda... És que
República
és molt...
Centroafricana, podria ser. Eh?
Podria. A veure, lo de la moneda. I l'altre dia també vaig estar... I moltes vegades vaig a xerrades i parlen de que és que el Bitcoin, que sempre que jo no l'he vist, no és diners i no es fa servir per pagar i és que no es pot, o sigui, si jo tinc Bitcoin, jo no compraria el pa amb el Bitcoin. O sigui,
què pots comprar amb els Bitcoins?
Espero que res, o poca cosa. O sigui, el Bitcoin és or. Si n'hi ha alguna equivalència, l'has d'equiparar a l'or. ¿Vale? Mm-hmm. Per mi és l'or digital, és una reserva de valor, perquè el que mires és que els teus estalvis, diguéssim, estiguin segurs i que no es despreciï. O sigui, per exemple, la guerra que tenim ara, o qualsevol país que està en guerra, si tu estàs en un país en guerra i tu tens els teus estalvis al banc, possiblement tu no tinguis molt clar que aquests estalvis estan segurs, no? I què vols fer? Molta gent el que fa és treure aquests diners i convertir-los en or o en pedres com el diamants o qualsevol d'aquestes. Això és el Bitcoin. Això és el Bitcoin. I jo diria, tu faries servir brillants per comprar coses? O or per comprar coses, és que no té sentit,
no
té gaire sentit.
No?
Però tot i que me'ls acceptessin, que potser sí, perquè no, o sigui, si algú dius, mira, jo et dono aquests diamants i tu em dones la casa, pues, jo t'ho puc acceptar, no? Perquè no, si jo sé que els diamants els puc vendre en un altre puesto i guanyar diners. Però no és alguna cosa que la gent faria. Yeah. Pots fer puntualment, o algú, evidentment, pot comprar amb bitcoins coses perquè es poden fer... però no està pensat el Bitcoin per ser, en la meva opinió, un mitjà de pagament. Uh-huh. I que sí que és veritat que diuen que els criminals ho fan servir, sí, perquè al final el Bitcoin és una cosa que... però no només el Bitcoin, les criptomonedes en general, i aquí ja no fa falta ni el Bitcoin, o sigui, arribarà un moment que potser els criminals o els que vulguin...
Blanquejar
i fer coses, poden fer servir qualsevol criptomoneda que no es pugui rastrejar. O sigui, al final m'és igual que sigui un Bitcoin, com que sigui un Ethereum, com que sigui un Tether. Si jo el que aconsegueixo és que tu m'ho transfereixis a la meva wallet i de la teva wallet a la meva wallet o billetera, que són anònimes, al final el que estem fent és donar-nos metàl·lic, que és digital, però és metàl·lic. O sigui, és un metàl·lic molt més... fàcil de transportar perquè no el tens que portar amb un maletí, no? O sigui, és digital i jo el puc fer enviat a Singapur en segons i no tinc que agafar un avió. Uh-huh. Llavors, l'ús de les criptomonedes per pagar entre criminals és perquè el que estan fent és fent servir metàl·lic, com tota la vida han fet. O sigui, el que volen és un mitjà de pagament no traçable o no rastrejable. Però a part d'això... no està pensat per fer pagaments.
Per no per comprar coses, sí que al final algun dia ho vols transformar en diners, suposo.
Clar, com a l'or, o sigui, és exactament. O sigui, tu tens or com un estalvi, però després quan vulguis comprar alguna cosa, o si necessites tenir líquid, pues el passaràs a euros o a dòlars o el que sigui i compraràs la teva cosa. I és la idea que s'ha de trobar amb el Bitcoin.
Hem dit que hi ha dos països on és moneda oficial, El Salvador i la República Centreafricana, si no ens equivoquem. Que no sigui moneda oficial vol dir que és il·legal?
No. Bueno, si no el prohibeixes explícitament, no és il·legal. El que és il·legal és fer coses il·legals.
Sí. Blanquejar,
clar.
No declarar-ho.
Però això és il·legal amb el Bitcoin o amb si fas servir cigarretes, o sigui, és igual al mitjà de pagament que faci servir, una cosa il·legal, com per exemple, si penses que no pagar impostos és una cosa que està perquè tinguis criptos no has de pagar impostos. Això són coses que la gent pot pensar perquè no està molt informada o perquè... Però no té res a veure, en absolut. I si us doneu compte, Trump no ha dit que vol fer servir Bitcoin com a moneda oficial als Estats Units. Ha dit que vol servir-la com a reserva de valor, que és que realment...
Allò que dèiem de l'or, no?
És clar, per lo que està feta, o sigui, per lo que serveix. Un actiu que té 7 transaccions per segon no pot ser un mitjà de pagament.
I aquest és el ritme del Bitcoin?
I no pot ser més. Si n'hi ha altres criptos que estan dissenyades per ser mitjans de pagament. O sigui, cada cripto és diferent perquè està pensada per un ús diferent. I n'hi ha de molts tipus. O sigui, els criptoactius són molt diferents. És com dir... Criptoactius és com dir coses. Sí, coses digitals. Sí, és tan ampli com això, perquè sí, tens sí. des dels NFTs, els, o sigui, qualsevol cosa que diguis és un token digital, és una cripto, i cripto és més la tecnologia. Jo ja a classe dic criptotecnologia, perquè la gent, quan tu dius criptomonedes, immediatament penses en el Bitcoin i en l'especulació. I no, perquè molt més important que l'especulació i el Bitcoin és la tecnologia que n'hi ha darrere i el que es pot fer amb la criptotecnologia, per dir-ho d'una manera. Sí, perquè sí. blockchain diuen, molta gent diuen, sí, jo sí que m'agrada el blockchain, però no les criptos. Bueno, doncs és impossible, perquè les criptos formen part de la blockchain i la blockchain de la cripto són
indissociables. Sí.
Mira, tu has dit millor, indissociables.
Veus que bé. I parlant d'indissociabilitat, puc comprar una part d'un bitcoin o sí. l'he de comprar sencer?
No,
perquè, clar, 100.000 hi ha molt moriria. Poca gent podria comprar-ne, no?
Pots comprar el que vulguis d'un bitcoin. Pots 20 euros, si tu el que dius és... és que parlem amb dòlars ja directament, no parles sí. en vull comprar mig euro, mig bitcoin o un... no, o sigui, la unitat de compte, o sigui, és són dòlars o euros, no parlem amb unitats de bitcoins, mm-hmm. i els preus encara no estan en unitats de bitcoin, o sigui, mm-hmm. ni El Salvador, que diuen que és com un mitjà... O sigui, jo vaig estar mirant-me allò del Salvador quan va sortir en el seu moment, i és una campanya publicitària que va tenir el govern, però realment... si tu els impostos els has de pagar amb la moneda local i si tot ho has de fer a la moneda local, o sigui, per molt que tu diguis això és un mitjà de pagament, no és realment un mitjà de pagament. Si has de posar... Per ser un mitjà de pagament és que els preus han d'estar amb aquest. Això val mig bitcoin. Ah, vale. Llavors sí, però si encara tots els preus els poses en euros, és que no.
Clar. Bé, això era, havia de ser només una classe inicial. Crec que...
La teniu avançada.
Sí, l'hem tingut bastant avançada, però ens ha anat molt bé perquè és realment un món que desconeixem molt. L'última pregunta que et faig, no sé si se sap o no, però quin diries que és el perfil de persones o estaments o organitzacions o empreses que estan fent servir fins ara els bitcoin?
Això està molt canviant. Al principi, evidentment, va començar molt en el món molt tequi i molt anarquista. És a dir, blockchain va néixer com una eina o una tecnologia que el que volia o la seva voluntat era descentralitzar i eliminar els intermediaris i fins i tot els bancs, els governs. O sigui, aquest va ser com la seva... el seu origen, no? I n'hi havia molta gent que creu en aquesta filosofia i que està d'acord amb aquesta filosofia, que va entrar de ple amb això. O sigui, tots aquells, per exemple, jo tinc coneguts que no creuen en les institucions, en els governs, en els bancs, i llavors volen fer servir cripto i específicament bitcoin per defugir precisament d'aquest control, etc, etc. Aquests van ser els primers. I els molt tecnològics, els molt anarquistes. I després ha anat com institucionalitzant, ja quasi no em surt la paraula, i a tots els bancs, les empreses en general, quan ja comences a confiar, ara, per exemple, que no sé si va sortir abans d'ahir o així, que el banc italià més gran ja compra bitcoins, per posar-les a disposició dels seus clients. I això és un pas molt important, perquè fins ara les grans institucions el que han fet és derivats. O sigui, derivats, que la gent potser no sap el que és, però no necessito... Jo puc, com a banc, per exemple, jo, o institució financera, puc donar-te a tu, meu client, un servei de que tu inverteixes en bitcoin, però inverteixes en un derivat. Ni tu ni jo tenim el bitcoin, sinó que estem... fent servir com un, no, un alternatiu.
Sí.
Clar, que un banc compri els bitcoins amb Spot, o sigui, vol dir que ja tenen de tenir una infraestructura i unes wallets i han de posar-s'hi en una manera molt diferent. O sigui, això és un pas. I cada vegada estem veient que és més... O sigui, que les institucions financeres tradicionals estan entrant.
No sé si... I ara sí, l'última és que me'n van venint. No sé si hi ha gaire gent que s'hi hagi enganxat els dits, perquè ara escoltant-nos tothom pot pensar home, si cada cosa està més amunt i amunt i amunt, això és una moneda guanyadora, segur.
No, però moltíssima gent. Jo quan em diuen... ai, digue'm com invertim... No, perdona. Si tu no saps el que vol dir, els hi dic una paraula, staking... Vale? Que no hem parlat de l'staking, però és apassionant.
Jo ja quedaria fora, doncs.
Vale? Si tu no saps on tens el que és l'staking, no entris en aquest món. O sigui, si no saps, no entris.
Doncs, doncs és un bon consell per acabar la classe inicial, que crec que n'haurem de fer alguna més.
Ah, bueno, encantada.
Luz Parrondo, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Aquesta temporada, de 10 a 12, acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Pràcticament tot depèn dels anomenats semiconductors. I si no, si fallessin ara tots de cop i volta, segurament, bueno, no sé què passaria, però potser aquest programa s'acabaria ara mateix. Ordinadors, mòbils, cotxes, mercats financers, xarxes elèctriques, tecnologia de la guerra. Ens consten de veure, ens consten, segurament ens costa entendre'ls, però el poder econòmic i militar està construït sobre els semiconductors i els xips. Els Estats Units dominen els avenços en aquest camp amb la col·laboració de Taiwan, tot i que la Xina hi inverteix més que ningú per atrapar-los, mentre que la Unió Europea és el vagó de cua. És un nou capítol del podcast d'actualitat internacional, el Mapa Mundi, amb Quim Olivares al capdavant. Bona nit, Quim.
Hola, bona nit.
A veure, hi ha una batalla per controlar això de els semiconductors,
sí,
eh?
Sí, sí que hi és. Mira, de fet, la Xina es va gastar més diners importants semiconductors que petroli des de l'any 2000 al 2020. Les primeres potències volen ser sobiranes i no dependre d'estats no aliats en aquesta tecnologia que és la base de la tercera revolució industrial. Joan Ribas és professor d'Economia a l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra.
La primera revolució industrial, al segle XVIII a Anglaterra, és la màquina de vapor, el carbó i el tèxtil. La segona revolució industrial, més als Estats Units, pensem en el cotxe, la bombeta, el petroli, la llum elèctrica, l'electricitat. La tercera revolució industrial és la informació, i la informació corre o es mou sobre els conductors dels xips.
A més, els pròxims anys, la indústria dels semiconductors encara creixerà més, especialment per l'ús de la intel·ligència artificial.
Doncs no avancem ni un minut més sense explicar què són els semiconductors.
Mira, són materials molt versàtils que poden conduir o no l'electricitat. Això permet fer dispositius minúsculs amb els quals es fan els xips. Un xip sense un semiconductor que li porti electricitat no funciona. És la base de tota l'electrònica, com explica Sandra Bermejo, que és catedràtica del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC.
Els mòbils, els iPads, els ordinadors. Sense semiconductors no hi ha ordinadors. Aplicacions biomèdiques, els làsers, per fer cirurgia làser, les fibres òptiques, el que és els dispositius optoelectrònics que et converteixen l'electricitat en llum. Això es fa tot amb semiconductors, tot.
Són, doncs, un bé estratègic per als estats, especialment perquè també tenen aplicacions, com deies tu al començament, en el camp militar, com en els drons o en els míssils guiats.
Per tant, són a molts llocs, a llocs estratègics, però d'on venen els materials necessaris per fabricar-los, Quim?
Majoritàriament de fora de la Unió Europea. El principal són les terres rares, 17 elements de la taula periòdica, que monopolitza pràcticament la Xina, un problema per la Unió Europea, que no ha estat previsora per la catedràtica.
Sí, però d'això se'n podien haver adonat. Jo crec que a Europa tenim una estratègia una mica arrogant i potser massa a curt termini de mirar les coses de l'avui per demà. Jo recordo, ja fa temps que es parlava d'això, i bueno, això ja ho faran a l'Àsia, ja ho fabricarà un altre, no? Nosaltres fem de serveis, igual que estem fent ara, de dedicar-nos al turisme, per compte de fer i abastir-nos de coses que són importants pel país.
Doncs Europa, que fa un temps, no gaire, ens semblava que havia sigut poc previsora en el terreny del gas, ara sembla que també ha perdut, per exemple, sobirania en aquest terreny.
Sí, però no del tot, eh? Perquè, mira, el 2022 la Unió Europea es va proposar doblar la producció europea de xips fins al 20%. Ara bé, per alguns no té sentit tenir moltes fàbriques de xips si no hi ha moltes empreses a prop que els dissenyin. Roger Espasa és enginyer informàtic.
Això que dic jo és molt poc popular. Aquesta neura de hem de tenir la fàbrica té molt sentit geoestratègic, per si hi ha un problema, esperem que no, realment de conflicte bèl·lic o un problema tipus pandèmia, està bé tenir les fàbriques en el teu territori, però tenir les fàbriques només poden sobreviure si tens molts dissenyadors de xips que volen fer servir la fàbrica.
Es passa a banda d'enginyer informàtic, que és el fundador i conseller delegat de Semidinàmics, amb seu al carrer Galileu de Barcelona, té 110 treballadors de 21 nacionalitats que es dediquen a dissenyar parts d'un xip que després es venen a clients, que són els que acaben fabricant el xip sencer. Sweet.
Ens anem ambientant cap a Taiwan, perquè si parlem de fabricació de xips, segurament és on més s'han fabricat.
Sí, sí, però cal aclarir que ningú n'és sobirà al 100% a l'hora de fabricar-los. Actualment no hi ha cap potència que controli totes les fases, la de disseny, fabricació, muntatge de xips. L'illa de Taiwan tampoc. Hi ha una cadena global complexa, però sí, Taiwan és la meca de la producció.
Una cosa és dissenyar i l'altra cosa és fabricar. El 60% dels xips del món es fabriquen a Taiwan, primera cosa. Un petit percentatge es fan a Corea, i alguns a Europa i bastants als Estats Units.
Molts apunten que l'interès polític de la Xina sobre Taiwan és per controlar l'empresa TSMC, que centralitza la fabricació de xips a l'illa. Però alerta, perquè si la Xina envaeix Taiwan i ocupa aquesta planta, descobrirà que els materials crucials i el software necessari s'han de comprar als Estats Units, al Japó i a d'altres estats no aliats. Heartbreak Hotel, checking out 10 a.m. And I've been gone a long time, how we right back here again. California motel, cause the hotel suite's all wrecked. It's like Silicon Valley, cause I guess all we do is pretend.
Ara hem viatjat als Estats Units, que dominen els avenços del disseny de semiconductors i de xips. Hem de parlar de Silicon Valley, com a mínim la cançó parla de Silicon Valley.
Sí, sí. Per això l'escoltem, perquè continua sent, de fet, la meca del disseny, per la tradició que tenen i perquè tenen un sector públic molt potent. Aquí hem de parlar del Pentàgon, que fa demanda per avançat d'aquesta tecnologia, una cosa que a Europa no passa gaire.
Ara estem molt pendents de les conseqüències que tingui l'arribada imminent de Donald Trump a la Casa Blanca. Afectaria també aquesta àrea?
A veure, està per veure. Les crides de Trump a imposar aranzels a productes provenients de la Xina xocaran amb les grans tecnològiques nord-americanes, que no acceptaran reduir dràsticament la seva dependència productiva en Pequín. Tornem a sentir el professor Ribas.
D'avui per demà no poden. Fixa't el que va passar quan la pandèmia, de sobte, es va aturar l'economia mundial perquè hi ha milions de xips que fan falta per qualsevol cosa i que, per tant, la cadena de producció d'altres coses, de cotxes, de rentadores, de turmics, s'atura en el moment en què falten aquests components claus.
Avui mateix el Departament de Comerç dels Estats Units sortint ha anunciat l'enfortiment dels controls sobre les exportacions de semiconductors d'última generació per evitar que la Xina modernitzi l'exèrcit. Washington ha imposat fins ara restriccions a 140 empreses xineses, tant pel que fa als semiconductors com als equips necessaris per a la seva producció.
Abans escoltàvem des de Semidynamics, que ens parlaven en català, des de Catalunya. Com ens trobem aquí en aquesta àrea?
Doncs mira, Catalunya és la tercera regió de la Unió Europea que ha captat més projectes d'inversió tecnològica en aquest camp des de l'anunci de la Llei Europea de Xips de l'any 22, que dèiem abans, però en general som molt per darrere dels Estats Units i a la Xina, i sentim aquest símil que feia l'enginyer.
En una carrera, no sé, com si fos una marató, estan els xinos i els americans al quilòmetre 41 i nosaltres estem al zero traient-nos el xandall i discutint si el xandall me'l poso groc o blau o si col·laborarem amb França o amb Itàlia. Estem molt lluny del cap de la carrera.
Doncs nosaltres hem fet també un tram de carrera curta. Qui vulgui fer tota la marató i escoltar el Mapamundi complet, on el pot trobar? Quim?
Doncs mira, l'aplicació de Catalunya Ràdio i també la del 3CAT.
Doncs som-hi, a escoltar-lo després del Catalunya Nit.
Vinga, bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ens anem acostant a la mitjanit, queden 12 minuts per arribar-hi i hem d'anar tancant qüestions que tenim oberta. Una, la vinyeta de la Flavita Banana d'aquesta setmana. Havíem deixat a una dona i un home a un museu observant uns quadres que tenen un punt negre al mig i havíem de buscar la frase que digués la dona. Doncs bé, de totes les que hem rebut, que n'hi ha hagut moltes i de molt originals, la Flavita Banana ha escollit la de la Sílvia Melgarejo. Per tant, Sílvia, rebràs a casa la vinyeta original de la Flavita Banana amb la teva frase a dintre de la bafarada que dius: trobo que li falta un toc de verd. I ens falta saber també qui eren els nostres, qui són els nostres oients misteriosos d'avui. Parlo en plural perquè en tenim dos. De seguida els saludem. Tenim, per una banda, el Josep Vilà, alcalde de Fogars de la Selva. Bona nit, Josep.
Hola, bona nit.
Vostè és alcalde des de quin any?
Del 79.
Des del 79, molt bé. Primera pregunta que li he de fer. Ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
Bé, l'he escoltat, bueno, esperava escoltar Catalunya Ràdio, però ja m'heu avisat que passava Catalunya Informació. I bé, les notícies són bastant repetitives, però les doneu molt bé, molt, molt clares. I a veure, la ràdio nostra, Catalunya, jo fa molts d'anys, com que també tinc uns quants, doncs que des de que va començar, doncs que sóc oient de Catalunya. I bé, la veritat és que sou tots molt bons professionals i que per molts anys doncs no interfereixin tots aquests que els agrada doncs el que potser tenim molt nostre, no? I això doncs hauríem de mirar de conservar-ho.
Doncs moltíssimes gràcies. Tenim també, escoltant-nos, el Pere Moradell, alcalde de Torroella de Fluvià. Bona nit, Pere.
Bona nit, Ingram.
Vostè des de quin any és alcalde?
Des del 79, també.
Aquí tenim un empat i és un rècord, ara ho explicarem. Ha après alguna cosa vostè escoltant el Catalunya Nit?
Pues sí que he après. Jo, bueno, he après. Vull dir, ja se sent que, bueno, que en aquest món que estem visquent, que està globalitzat, doncs que està globalitzat, doncs tenim un problema que les grans potències mundials es disputen tot el que estem fent, tot el que s'està fent en el món, per convertir-nos nosaltres en una sèrie de microbis, m'entens? Vull dir que aquí, que si l'X, que si el TikTok, que si aquest, que si l'altre...
Sí, això s'està complicant molt, eh?
Eh?
Dic que s'està complicant molt, aquest món, entre criptomonedes, TikTok, X...
Sí, sí, vull dir, nosaltres ens estan convertint, diguéssim, en més números, o sigui, som un número, no, ja no tenim... Ens estan deixant sense la personalitat pròpia de les persones, ens estan deixant sense res, vull dir, ens estan desvestint abans de les grans potències. Tenim unes potències emergents, o s'ha demostrat que la Xina és una potència molt emergent i que encara no han parlat de la Índia, que quasi és tan potent com la Xina ja. Vull dir que, per tant, totes aquestes potències estan sobre nosaltres.
Doncs veig que escolteu amb atenció l'informatiu. La pregunta és pels dos. Vostès van participar en les primeres eleccions després de la mort de Franco. Josep Vilà, què recorda d'aquell moment? I no sé si vol seguir sent alcalde, si es presentarà a les següents.
Aquesta pregunta... difícil de contestar, perquè aquí ja entra la salut també, perquè pensa que nosaltres vam començar els dos que no arribàvem a 30 anys i n'han passat 45, no? Clar. Llavors ja no depèn potser de nosaltres mateixos, sinó de la pròpia salut. Però a banda d'això, en aquell moment hi havia una gran il·lusió de el que venia era un gran canvi, no? Llavors, jo amb Pere, bueno, algunes vegades doncs, també hem coincidit. Potser el que pensàvem o el que volíem en els moments que estem doncs, no era això com deia aquell de la cançó, no? Uh-huh. Pensàvem que potser doncs, aconseguiríem alguna altra cosa. Hem evolucionat, com deia molt bé en Pere abans, hi ha algunes coses doncs, que bé, que potser la gent jove doncs, té mancances, però hi ha una certa estabilitat. No? En aquells moments treballàvem molt, vull dir, físicament sobretot, veníem d'una època doncs, complicada, de que políticament doncs, tots sabem el que hi havia un gran repte, i el que veiem doncs, és que potser els que vam lluitar per aconseguir un altre món, costa molt d'arribar-hi.
Sí, el repte realment és complicat. No sé si Pere, per exemple, o Josep, si us heu cansat de tants anys de ser alcalde o no? Us queda encara energia?
No, bueno, ja amb energia... No, tenim la mateixa que el mateix dia... Diu, això és igual com aquell que diu jo faig el mateix quan tenia 18 anys, no? Diu, si sí, el mateix com pot ser? Diu, sí, perquè feia el que podia i ara també. Vull dir, per tant, faig el mateix, no? Sí. Per tant, bueno, no ens hem cansat. El que passa és que també vull dir una cosa, que tant amb l'alcalde de Fogars com jo, som nascuts el mateix dia amb un any de diferència.
Ostres.
O sigui, el 13 de desembre, que això vull posar-ho, que una altra vegada em va passar per alt i vull dir-ho avui, també va ser a Catalunya Ràdio. Bé, hi ha una cosa, nosaltres quan érem joves volíem canviar el món. I tot el que havíem proposat, jo havia lluitat molt amb l'Unió de Pagesos, això també, però resulta que et vas donar en compte al llarg de que vas fent anys i tot això, vas donar en món que cada vegada el món va canviant a tu, i el que deia, que el món, hi ha una sèrie de gent al món que ningú els veu, que porten cap allà on volen anar, i tu volries canviar tot això i ets impotent.
Sí, sí, el repte que us marcàveu era complicat, canviar el món és el que voldríem tots i cap a millor. Era complicat, però alguna cosa deveu haver fet bé, tant l'un com l'altre, perquè unes quantes eleccions sí que les heu guanyat i ens ha fet molta il·lusió tenir a la mateixa nit el mateix programa aquí coincidint aquestes dues hores de ràdio a Pere Moradell, alcalde de Torroella de Fluvià, i a Josep Vilà, alcalde de Fogars de la Selva, els dos alcaldes més veterans, els que fa més anys que són alcaldes del seu municipi a Catalunya. Una abraçada a tots dos.
Endavant. Jo volia afegir-hi una mica, sí, a la pregunta que has fet, que potser te l'ha contestat en Pere, però jo no. Llavors, quan has dit si sí, estàvem cansats,
sí,
a veure, quan tu creus en un projecte i quan estimes el teu poble, i això crec que els dos casos doncs es donen, mai acabes la il·lusió per fer coses. I llavors això crec que els dos, vull dir, algú ens pot deixar de dir, escolta, aquest sembla que vulguin estar-hi sempre. I no és això, perquè un projecte, quan hi creus i que el teu poble veus que sempre hi ha necessitats, no s'acaba mai. Per tant, nosaltres vam començar amb aquesta il·lusió i avui encara la tenim.
Doncs això és molt, molt important i em sembla que és una manera
Jo també voldria acabar... Podria acabar dient una cosa, també, si pot ser, si és possible.
Sí, en 20 segons, per això.
Ara sí que calculem que el món és el nostre poble ha canviat molt, almenys el meu.
Doncs això també és una idea molt bonica, i tant la de la il·lusió com haver pogut canviar algunes coses cap a millor. Alcaldes, molt bona nit, que tingueu molt bon cap de setmana i moltíssimes gràcies per haver estat avui al Catalunya Nit. Una abraçada.
Igualment.
A vosaltres. Adéu. Adéu.
Per últim dia sona Hell of a Ride del grup Nourished by Time. Tanquem el divendres amb una feinada feta i de molta qualitat, crec jo, per Luis Ángel Alonso, al control de so, Elis Puny a la producció, Sergi Molero a la sotsedició, Natàlia Ramon i Marta Cristià a la redacció i preparació de guions i tots els companys i companyes de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Entreguem ara l'última paraula de la setmana a dues persones que avui estan molt contentes. Que tingueu un cap de setmana tan feliç com sembla que serà el seu. Fins dilluns a les 10 de la nit.
Hola, sóc Leo de Garcanet. Acabo d'acabar el meu primer Rally Dakar amb 19 anys i he guanyat la categoria Rally 2. He fet 8 a la general i estic molt content. La veritat és que han sigut dues setmanes que s'han fet llargues, però hem aconseguit un bon resultat. Estic superfeliç i preparat per continuar treballant i continuar complir objectius.
Hola, bon vespre, Manel. Soc Josep Llanescà, director de Ràdio Porreig, periodista i membre de la Comissió de la Corrida. Per mi avui és un gran dia, doncs aquests dies a Porreig celebrem la festa de la corrida, de la qual m'han fet banderer. Una festa que avui ha tingut la corrida infantil i els Jocs de les Cintes, que repetirà aquest diumenge. Començarem amb un esmorzar de botifarra i pa i vi per tothom, després el lliurament dels estendards als banderers i la cercavila de cavalleries i xerrets per tot el poble. I acabarem a la tarda al circuit de la corrida amb curses de cavalls, trofeu memorial Francesc Lladó i el ball de gala de la corrida amb Raymond Músic. Veniu que ens ho passarem bé.